A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Com que en Roman ens deia que quan som petits som com una esponja, i com que les esponges ho xuclen tot i ho interpreten, o ho interpretem quan som petits a la nostra manera, si no ens diuen res que ho permeti contextualitzar una mica, això pot esdevenir un problema si a casa passen moltes coses. El nostre temps de família, com sempre, des del Centre de Reeducació de Vit, al carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Som una esponja de petits.
Potser les esponges potser són massa semblants unes a les altres i xuclen tot. Nosaltres tenim diferents nivells d'absorció, diríem, o d'incorporació de les coses, i també depèn de... seleccionem. No tot ens entra igual, ni a tothom l'entra de la mateixa manera, però sí que és... l'infant és molt, molt perceptiu, és molt influenciable, en el bon sentit de la paraula, pels seus pares.
Mm-hmm. Ens afectem.
Exacte, ens afectem.
Per allò que passa.
Sí, i sobretot en la infància, per allò que passa a la família i sobretot respecte als pares, inclús als germans.
Ens afectem a vegades més del que es poden imaginar els pares?
A veure, sí, podria ser.
Podria ser.
Podria ser, que diríem... que justament la percepció infantil, de vegades els pares pensen que davant de coses molt gruixudes pels pares el nano quedarà molt afectat, i resulta que per aquelles no.
No, i en canvi per aquelles per les quals els pares creuen que el fill o la filla no li hauria de donar la mínima importància,
sí,
pot ser
dona.
Que li doni.
Exactament, veus? Per això és una esponja molt, molt subjectiva, aquesta esponja.
Sí.
Xucla d'unes parts i de les altres no tant, no?
Perquè es pot definir més o menys què ens acostuma a afectar molt de petits? Veure els pares discutir, o veure els pares enfadats, o veure...
Sí, és a dir, hi ha coses que tenen més a veure amb la realitat, per dir-ho així, i hi ha altres que tenen més a veure amb la subjectivitat, amb la fantasia, amb els desitjos. Ens pot afectar molt, diríem, la frustració, no? O la decepció. I de vegades, per exemple, una cosa que els pares poden pensar que és molt frapant per un infant, com pot ser una malaltia o
una defunció,
un amor, exacte. Igual no ho és tant. No ho és tant perquè és el que és, i els nanos, pues, segons l'infant, no? I el vincle que tingui, ho processa, ho pot encaixar. Era el que parlàvem l'altre dia, la importància de que això sigui dit perquè l'infant pugui fer alguna cosa, pugui incorporar o això ve més de fora, és la realitat.
És clar, gairebé ens vindríeu cap a aquella pregunta tan simple. Es pot portar un nen o una nena un enterrament?
Són coses molt personals aquestes, la veritat. Crec que...
Tan personals en el sentit que entens que són els mateixos pares els que...
Exacte.
Han de saber veure fins a quin punt això pot resultar contraproduent o fins a quin punt és necessari o no.
Efectivament. Però diríem que...
Fas una cara, però, de prevenció.
Sí,
prevenció.
Jo crec que sí. A veure, els enterraments són processos, diríem, i rituals que tenim els adults per acomiadar-se de les persones estimades, per començar els processos de dol, i són molt importants i són molt necessaris. És a dir, per exemple, no hi ha cosa que sàpiga més greu que no poder anar l'enterrament d'una persona estimada, perquè està lluny, perquè les circumstàncies, les que siguin, que condemna, diríem, a viure el dol en solitud, o un esglaó d'aquest dol que és social.
D'acord.
Perquè això el que té és que patim junts, no?
I com que patim junts, el patiment, diguem-ne, que se suporta millor.
Bueno, sí, sí.
O almenys aquesta és una de les, les argumentacions, no?
A veure, es socialitza.
Com les alegries, està clar.
Exactament, com les celebracions. Com les alegries.
Però així com ningú es planteja no portar un nen de 2 o 3 anys a una comunió, o un bateig, o un casament, Que no, que no passarà res.
Que no passa res.
Que no passarà res. En el cas de situacions aquestes, es diguin enterraments, es diguin visites a hospitals, es diguin coses d'aquest tipus.
Efectivament, està molt bé. Inclús visites a hospitals.
Inclús visites a hospitals.
Sí,
fins
sí.
A quin punt hi ha necessitat o no, o com o què?
Exactament. A veure, jo crec que quan més petits, més necessitat de protecció i de no fer-los passar per...
situacions així.
Clar, clar. És a dir, jo, el que toca és transmetre la situació, parlar-ne, o sigui que la manera de fer-li, és a dir, i és dur pels pares, no? Haver de posar en paraules i dir-li a l'infant el que està passant.
Haver de fer dos exercicis pels pares, no? Superar el dolor d'una pèrdua i a la vegada intentar minimitzar aquest dolor o explicar-ho d'una altra manera, per la qual segurament tampoc s'està amb massa ànims per poder-ho fer en molts casos, no?
Mira, me'n recordo un reportatge a una dona que ja portava temps anant a menjar un menjador públic perquè no tenia diners. Però el dia que va haver de portar la seva filla al menjador, estava desesperada. Perquè, és a dir, quan això arriba als fills, és com si realment ningú i res quedés protegit d'aquella realitat. Entretant, els nens no ho sàpiguen. No els hi passi, no els hi... és com si bueno, és com el dels Reis Mags. Si algú hi creu, encara anem bé.
No,
el problema és quan ja no queda ningú, tots els fets grans i ningú hi creu. Això ja és més, bueno, creu d'una altra manera.
Sí. Però partint d'allò que ens deies, som esponges per determinades coses, no tant per unes altres, però d'entrada, quan som petits o més aviat petits, és bo protegir-nos de determinades situacions o moments que resultin especialment dolorosos pels pares, per la família.
Sí, però la protecció de vegades no és tant del fet en si com del que li envolta. Per exemple, justament com xuclen o com s'influencien o són molt perceptius, si no es diu res, això no evita la percepció.
D'acord.
Els nanos saben. D'acord. Saben que alguna cosa passa i alguna de grossa.
Per tant, els pares i la família tenen l'obligació de dir alguna cosa, de respondre a això, perquè segur que quan som petits ens adonarem que alguna cosa passa.
Sí.
Que això no és com cada dia, vaja.
Que hi ha una cosa extraordinària.
Que hi ha una cosa extraordinària que està passant i que no m'explica ningú.
Exactament.
D'acord.
Aleshores, si no m'ho explica ningú, a partir d'aquí les deduccions normalment fan molt de mal, perquè no són constructives. Són destructives. No m'expliquen perquè no m'estimen, perquè no els importa el que a mi em passa. Els és igual. No m'expliquen perquè sóc tonto i no ho entenc. Uh-huh. O sigui, les lectures...
acostumen a ser
sí,
així.
Sí, són bastant
són
destructives.
Són bastant destructives.
Clar, perquè, o sigui... i normalment es preserva una mica els altres. No es culpa els pares, sinó que la culpa cau... Uh-huh. És a dir, justament, genera culpes. En canvi, la cosa dita farà patir, farà que això que dèiem de l'ordenament del nano que incorpora un ordenament, l'incorporarà per via de la paraula, que és la forma quasi més sana que tenim d'incorporar coses. Si anem i el posem davant del mort, també ho incorporarà, però dius, no és el mateix dir l'avi és mort que anar a tocar l'avi al taüt.
O anar amb una vella o amb un tanatori, etcètera.
Clar, perquè allà hi ha el patiment dels altres. I aquí, a l'infant, el patiment dels altres...
No necessita per res.
No, el fa patir més.
El fa patir més.
Home, veure tothom tan malament...
Sí, està clar. Ja passa amb els grans, doncs...
Exactament. Aleshores, és una cosa, crec, a cuidar, és a dir, no a obviar, jo crec que són coses que s'ha de posar paraules, però posar paraules no vol dir ni entrar en tot ple de detalls... sinó en dir la cosa
justa.
Sí, però sobretot la que és radicalment així,
La que no es pot canviar.
La que no, exactament, tal qual.
La que no es pot maquillar, vaja.
Exacte, aquí està. Sense maquillar.
D'acord. I abans de seguir, un apunt més encara aquí. Quan incorporem el, no sé si dir-ne, concepte mort?
A veure, aviat. Diríem que abans dels 6 anys això ja està, ja ho saben. Ja saben que
les persones es moren.
Sí, i que ells
i que ells.
Clar, clar. És que l'assumpte
està aquí. I que nosaltres ens morim.
Va. Sí, però diríem, amb ells els, que, els infants, no? El que li importa és, sobretot, l'amor de la mare i del pare, la pròpia, i també els altres estimats, no? Els avis o els que tenen presència.
I afegeixo, els importa de debò? Els quatre, pensem en això quan som petits? En algun moment?
A veure, pensem, s'angoixen, profunda, parlen, pregunten, diuen... No, és... No,
suposo que ha d'espantar una mica pels pares això, eh? Veure un nen o una nena allò que no aixeca dos pams...
Sí, sí.
Que, crac!
Sí.
Us morireu o no sé què, o què, metal,
sí, sí. Així de... Sí, a part, normalment, els infants això ho treuen, ho deixen anar quan...
Exactament,
el moment menys insospitat, no? I si jo moro... No, què fareu? No? Què faríeu? Doncs ja vindríeu al parc igualment si jo no hi fos.
Aleshores, coses així.
Clar, coses d'aquestes que de vegades tenen que veure amb la mort, però que també toquen amb moltes més coses. No? Com amb la pregunta de podríeu seguir visquent si jo no hi fos? M'estimeu prou com per morir d'amor? O... A veure, jo diria que o sigui... té una vessant filosòfica a aquelles edats que després no les trobes, eh? De vegades fins a l'adolescència que torna a venir.
D'acord.
No en tots.
O sigui que ho fem més transcendent,
sí,
quan tenim 4 o 5 anys,
oh,
per transcendència quan en tenim més, i tornem a retrobar la transcendència, suposo, quan som ja una miqueta.
Sí, torna a venir després.
Sí,
per totes les preguntes, un altre cop, sobre el ser, sí, la vida, la identitat, que del pròpia dels adolescents.
D'acord, com que hem abordat una qüestió d'aquelles en què les paraules són molt importants i la forma de dir les coses és molt important,
sí,
ens havíem quedat en allò, un nen, una nena, el pare, la mare... i quines situacions el pare i la mare haurien d'intentar evitar que es produeixin davant els seus fills.
Sí.
Potser no n'hi ha cap, o potser hi ha determinades parelles que no en tenen cap, que hagin d'intentar evitar.
Jo crec que sí que n'hi ha. Sí, n'hi ha. Sí, és a veure, quasi sembla que... mira, una pacient, no?, que... de molt petita mor el pare. La mare, molt a sobre, compartia amb ella totes les seves experiències. Bueno, aquesta nena ha crescut...
La mare amiga.
Clar, és mare amiga, mare companya, mare... Clar. Això pesa d'una manera impressionant sobre aquella nena, perquè està sent conscient de coses que no pot fer res sobre elles i que no li pertoquen. O sigui, el missatge és molt més: la mama ja se'n farà càrrec. Però com faràs? Tu no n'has de fer res d'això. Això ja ho fa l'adult. O sigui, tu ets un nen, a tu no et toca. Però en algun moment, parlant d'això també, o analitzant aquestes qüestions, per entendre una mica aquesta mare, diríem, tampoc des de lo social hi ha molta ajuda en aquest sentit. No hi ha ningú que vingui i digui: tu no has de parlar amb aquestes coses amb la nena. Sinó més aviat, al revés, que bé que li expliquis, que bé. O la trucaven a la nena per dir-li: la teva mare avui està molt malament, eh? A veure si avui et portes bé, perquè la mare... Dius, què vol dir això? Quin missatge és aquest? Que si et portes bé, la mare estarà bé. Si et portes malament, tot el patiment de la mare és culpa de la nena.
Em torno a posar al principi, però, quan parlaves d'aquesta, anava a dir, d'aquest diàleg tan franc,
sí,
entre mare i filla, vaja, la confiança és un d'aquells valors que s'acostuma precisament a posar sobre la taula quan es tracta de parlar d'una bona relació entre pares i fills. Tu que estàs dient és que hi pot haver confiança sense necessitat d'haver-s'ho d'explicar tot.
Efectivament.
Sí?
O sigui, és confiança, però des de la diferència. La confiança, a veure, està en que aquesta nena, que només té la mare, és a dir, perquè ha perdut el pare, confiï en que la seva mare és prou sòlida.
Estarà allà, etcètera, etcètera.
Estarà, resoldrà les situacions, inclús la seva tristesa i la seva pèrdua, i acompanyarà aquesta filla en el seu dol sense afegir ni treure res, però sobretot sense afegir, perquè és a dir, Perquè hi ha algunes coses dels que no s'han de fer partíceps als infants. Perquè hi ha una diferència fonamental. L'adult és adult. I viu les coses des de la perspectiva de l'adult. L'infant no té aquesta perspectiva, ni té els recursos, ni té tampoc la capacitat racional que pot tenir un infant. Diu, però si entén tot, entén tot.
Per poder administrar, per poder pair determinades coses.
Exacte, clar, no és només la capacitat racional
d'entendre coses. O sigui, que aquella frase tan a vegades tan dita, no, és que ens ho diem tot i ens ho...
Flaco favor.
Flaco favor.
Sí, perquè...
Que es pot ser pare i fill, mare i filla, etcètera, però tu ets el pare, jo sóc el fill... Tu tens una vida que és teva, jo tinc una vida que és meva.
Exactament.
Jo t'estimo molt, tu m'estimes molt, però tu tens la teva vida, jo tinc la meva vida.
Sí. Imagina't frases de tipus... no, és que els meus pares... La meva mare es va separar del meu pare més per mi que per res. Dius, caram, vaya... I convençuda, o convençut que és així. Perquè hi ha unes converses de complicitat que... Per exemple, passa amb els fills únics, que 3 és un número sempre complicat, perquè fas amb qui fas aliança, i com el pare i la mare no tinguin molt clar aquesta qüestió, es fa l'aliança amb el fill. I sempre el 3 fa que un quedi exclòs. No, o és un pinyon, o estan tots 3 junts.
Sense voler. Vull dir que si a vegades les coses passen d'una forma molt, molt imperceptible.
Aquí està. A veure, si no es treballa en el sentit de posar una mica fites, límits, fronteres, les coses s'estenen i van més enllà del que...
És que tenim una certa sensació que en Roman diu no, es pot tenir una confiança plena,
sí,
però cadascú té la seva vida i la seva privacitat.
Sí.
Sí.
I el seu cap, és a dir, que té un cap, que un psiquisme que permet el que permet i li toca el que li toca. Per exemple, dels problemes d'amor d'una parella.
Són de la parella.
Són de la parella, però és que a més, què li vols explicar a un nen de 6 anys? Què li vols dir? No, és que mira, és que m'estima, però no m'estima, però es discutim molt, però... Escolta'm, però què... I de vegades van amb exemples, saps quan tu i el Pepito...
Però sí que estem en una època en què la privacitat és pública.
Estem en una època en què a veure, en què hi ha banalització, sí, en què hi ha indiferenciació, la tendència a todo vale y todo es igual, que fa un mal immens. Fa un mal immens. Mira, dintre d'això...
En poques vegades t'expresses amb aquesta vehemència.
Sí. És que fa molt de mal aquestes coses. Fa molt de mal.
És a dir, hi ha d'haver vida privada i s'ha de salvaguardar la privacitat de cadascú.
Per la importància de la privacitat, però ha d'haver-hi, jo crec que això passa més per la contenció. Els pares han de contenir-se a si mateixos, de manera de no fer servir el fill per fer processos que són processos d'adult. És a dir, els problemes de parella no són per parlar amb els fills. Quasi diria de cap edat, però amb els infants segur que no.
I si aleshores la parella es troba amb el nen o la nena, que són com esponges,
sí,
i els hi diuen, vosaltres us passa alguna cosa, esteu enfadats, què us passa?
Es pot dir que el papa i la mama estan discutits o el papa i la mama estan passant per un moment difícil.
I prou.
I ja està, però no es pot anar molt més enllà, perquè en detalls no es pot entrar. Com li vulguis explicar, no, és que saps què? És que el papa s'ha anat amb una senyora. Clar, això no li pots explicar. O el papa li ha dit, és que saps què? És que amb la teva mare tenim una mala relació que no vegis tu i per això hem anat amb la senyora. Clar, i en això no es pot entrar de cap de les maneres. I no només no es pot entrar directament, sinó que a més s'ha de vigilar molt, perquè tenen les antenes posades, d'on es parla...
I com es parla.
Sí, és que... Jo, la quantitat de pares que venen convençuts que els fills no saben res, sempre, de debò que dius, aquí l'únic innocent ets tu, perquè el fill ho sap segur, ja ha escoltat converses. Inclús els pares que menys diuen, i que menys informen els seus fills són els fills que més tenen les antenes posades
i que més saben de tot.
Sí, sí, i fan veure, per exemple, que se'n van a dormir per no sé què, o es posen auriculars per fer veure que no estan escoltant i no hi ha música i estan absolutament escoltant la conversa, i l'altre dient, no, és que estan amb els auriculars mirant la tele i no s'entera de res. Diu, sí, sí. Espien, o sigui, arribat el cas, espien, per saber. Perquè, o sigui, imagina que això li està passant a les persones
sí,
que,
sí.
de les que depens.
Ens.
Bueno, clar que vols saber.
Vols dir que no és un saber de xafarderia?
No.
És un saber que està relacionat amb les persones a les quals s'estima i amb les persones a les quals s'ha conviscut i amb les persones a les quals agradaria continuar convivint sí. i està passant aquí alguna cosa grossa
i que l'infant no sap
que jo vull saber.
I que l'afectarà. I sí que sempre hi ha el punt de xafarderia.
Som humans.
Exactament, exactament. Som tafaners. Som tafaners. Saps això que diuen? Que la curiositat mata el gato.
Sí.
Però és que és cert. Els gats, de vegades, per voler saber què hi ha, es fiquen en unes coses que de vegades moren. Nosaltres, no sé si arribem a tant, però aquí un altre cop necessitem la funció de l'adult que digui aquesta curiositat la podem satisfer. Aquesta altra no, perquè si... no toca.
Uh-huh.
Perquè no toca.
I si els pares viuen en una casa molt, molt petita, diuen, bueno, escolta'm, ens hem de discutir, però és que aquí no hi ha mai, és que no hi ha mai intimitat en aquesta casa.
Bueno, és un problema, des de luego. Cases petites, amb poca intimitat, és un problema.
Perquè, parèntesi, tothom necessita moments d'intimitat.
Tothom, i les parelles necessiten moments d'intimitat. Sobretot, i diríem, el qual inclou, encara que pugui semblar que no ho és tan d'important, la relació sexual. O sigui, tenir intimitat per la relació sexual, que en les cases petites pues, costa molt, entre, o sigui, perquè clar, perquè s'escolta tot, i en això també tenen molt l'orella parada els infants, això segur, tenen el localitzador funcionant, sí, a veure què passa, què fan, què no fan, sí, la curiositat sempre hi és.
Mm-hmm.
Aleshores,
deia això de la intimitat precisament, si jo em vull discutir però ben discutit,
sí, doncs ens arribarà enmig del camp a la platja donar una volta, on sigui, que es quedin amb l'àvia o que sigui, s'han de buscar els moments i s'ha de ser conscient de les limitacions, a veure, el qual no vol dir que no es puguin escapar coses o que no és això.
I que un no es pot controlar totes les hores del dia.
Exactament, exactament. Però s'ha de saber, per això dic que el problema és la banalització. Quan diríem des de lo social, no es reforça la importància d'aquesta, sí, de discriminar, no, de
la privacitat d'allò.
La privacitat i la pertinença, si és pertinent o no és pertinent, o sigui, que
deixar anar les coses.
Efectivament.
Perquè és clar, molts pares poden pensar, sí, nosaltres ja vetllem ja. Però el que es trobi amb la dieta o es trobi amb la cosina o no sé què, ja està.
D'acord?
Tothom sabrà allò que d'això hi ha. I nosaltres haurem fet tot l'esforç del món i resulta que el nen sortirà al carrer, anirà a casa de la parenta i vinga, ja està escampat tot.
Però, a veure, això és un dels motius pels quals és important dir la veritat. És que una cosa és dir la veritat del que passa, ajustada, diríem, a l'edat, i una altra, és a dir, si hi ha una relació, els pares s'estan separant i al fill no se li diu res, clar que s'enterarà. Per la tieta, per les trucades, per telèfon, per un munt de qüestions que els pares no se n'adonen, perquè òbviament no s'estan controlant permanentment en el que diuen, amb qui parlen o com parlen.
I més en un procés tan difícil com aquest.
Sí, és que arriba el carter i li diu, a partir d'ara les cartes no me les enviïn més aquí perquè tindré una altra direcció. I l'altre diu, ui...
Sí, és clar.
I pensa que està
dient... No trucarà el carter perquè vingui a determinada hora que no hi ha un nen i la nena, i aleshores direm
exacte,
no sé què.
Perquè no es tracta d'amagar.
Ja.
O sigui, hi ha coses que s'han de dir. A veure, no, hi ha processos que no... És a dir, una cosa és fer... O sigui, una cosa és ventilar tot, fer una espècie de transferència, de transparència, d'indiferenciació. I un altre és amagar i voler enganyar o ocultar coses. Mm-hmm. Perquè això fa molt de mal. Perquè em sembla que és una dita del Machado que diu, si dices medias verdades, cuando digas la otra mitad pensarán que mientes dos veces, ¿saps? El que diu, i és veritat, no? O sigui, què li generarà a un infant si s'entera per la tieta, per les cosines, de les coses? Generarà una desconfiança espantosa en els pares, és a dir, els pares no m'expliquen les coses, me les amaguen. Amb la qual cosa, quantes coses més no m'expliquen els pares? I això genera, o sigui, no ajuda. La inversa facilita molt. Quan va a casa de la cosina diu, sí, és que el papa i la mama no estan bé, ja ho sé jo. I clar, i diu, bueno, però què tal? Diu, no sé per què, però sé que no estan bé. Sé que no estan bé i estan parlant i estan veient què fan. O... I això és alguna paraula que doni compte d'una situació. Quan, si el nano arriba allà i no té cap paraula ni cap cosa dita pels pares que l'ajudi a tenir una referència, doncs s'agafarà el que li diguin uns altres. I qui millor que els pares per dir les coses que se l'han de dir
que,
als fills?
És que precisament anar per aquí. El paper dels altres. I si els altres tenen dret o no tenen dret, ho dic així d'una manera molt, molt, molt bèstia, a parlar del que sigui quan els pares no s'han manifestat sobre això.
A
parlar per boca dels pares, per dir-ho així, si els pares no han parlat.
Bueno, en principi, a veure, cap dret. El que passa és que depèn del tipus de situació que sigui.
És i del vincle, hem de suposar. I de...
Sí, jo per exemple, això se'm planteja molt en la consulta també.
El paper de l'entorn?
De coses que el nano, si el nano sap o no sap. Si li han dit als pares o no li han dit als pares. Que de vegades em pregunta a mi coses... que segons com, li dic que està molt bé la pregunta, que si sí, ja li ha fet als pares aquesta pregunta, però no li responc.
D'acord.
Perquè,
o sigui, perquè preguntes no... que et fan a tu, que sí, no han fet...
Exacte, si no estan fetes, si no, aleshores remeto a la font.
D'acord.
Que ha d'anar a l'original.
D'acord.
Si ja han estat dites, i a mi em consta, aleshores ja ho treballo d'una altra manera.
Doncs t'ho posem en l'exemple. Quan som petits, allò que no ens responen els pares, intentarem preguntar-ho als familiars?
A veure, si no...
Si els pares no m'ho diuen, ho preguntaré a l'oncle, ho preguntaré a la tieta, ho preguntaré a l'àvia...
Si no m'ho diuen ni em deixen clar, que no és una cosa que jo hagi de saber, si no em tranquil·litzen en quant a que ja està bé que jo no sàpiga, o que ja sé el que haig de saber, que per això estan els meus pares per dir-me què és el que haig de saber, més o menys i fins a on...
Perquè aquesta no és una mala frase, allò de ja ho sabràs quan...
Sí, no és gens mala frase.
No és gens mala frase.
No, és molt
encara que hagi passat per alguns moments com alguna frase inadequada o opaca, etc. No és una mala frase dir-li a un nen ja ho sabràs quan...
Sí, és exacte.
No és això, una mala frase.
No, això no, o això no són coses de nens?
No és una mala frase.
No, perquè hi ha coses que són de nens i coses que no.
Que són d'adults. Sí. En 15 dies hi tornarem. 10 i 47 minuts. Què es pot dir, què no es pot dir, qui ho ha de dir o com ho ha de dir? Amb en Roman des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barrabés número 16. Roman, gràcies.
Bones Pasques.
Bones Pasques.